Bocins de ciència amb Enric Llebot.
A més, és un tema d'aquests que ens ve, primera, com en ell el dit, perquè mira, doncs a mi ja m'agrada una mica portar-ne algun en el dit, perquè també és una cosa d'aquelles que, ja no tant pel seu valor pròpiament material, sinó per aquell valor que, diem les dones que té, d'aquelles coses que han trigat tants anys a fer-se, a formar-se. Bé, estem parlant dels diamants, i és clar, ens ve com en ell el dit, primera, perquè és clar, un diamant ve molt bé en el dit, però perquè, a més, fa pocs dies s'ha estrenat una pel·lícula que, a més, també ha fet molt de revolt, aquesta pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Diamant de Sang. Josep Enric Llebot, bona matinada, benvingut.
Hola, bona matinada.
I és que, a més, a propòsit de tot això, avui ens volies parlar d'un altre tipus de diamants, que no són precisament... Bé, sí que són autèntics, però no són els diamants com els que hem tingut fins ara, no? Sembla que hi ha molt de revolt al voltant d'això.
Sí, sí, hi ha molt moviment. De fet, tradicionalment, els diamants, no pas els que ens posem als dits, sinó els diamants que s'utilitzen en la indústria, ja han estat un producte, un subproducte de la mateixa indústria de diamants, però també un producte que s'ha intentat fer artificialment.
Sí, a més, els diamants que s'utilitzen en la indústria potser són els que es rebutgen perquè no són tan purs ni tan perfectes, però que també tenen les qualitats de duresa,
no? S'utilitzen justament per això, per la duresa, no? Però, esclar, això de fer picar l'ullet de tant com volem els diamants i tan cars com són i tan bonics com són també, doncs hi ha hagut molta gent que ha pensat, i si fossin capaços de produir-los sense necessitat d'escarbar tant o de trobar en els llocs aquests que s'expliquen també a la pel·lícula?
Sí, potser s'estalviarien molts dels problemes que hi ha a Sud-àfrica. Sí. Primera, doncs, pels que s'enriqueixen allò brutalment i a costa del que sigui, si cal, en sang pel mig, i dels corruptes també que hi ha pel mig, no? Sí. Vull dir, tot això potser s'estalviaria, aleshores.
Potser sí, però també, jo quan parlava d'això ho comentava l'altre dia amb uns amics i realment llavors ens en deien, sí, però potser llavors aquests països deixaran de tenir una font de riquesa també, no? I realment tot té la seva cara bona i la seva cara dolenta.
Sí, sí, tot té la seva trampa, realment,
I tant.
Bé, els diamants, serien diamants que tindrien les mateixes característiques? Perquè, aviam, expliquem o recordem, no? Què és exactament un diamant? Està format per carboni?
Per carboni, exactament.
Només?
Només per carboni. És carboni pur, amb un estat determinat, que es crea amb, diríem, que també és carboni pur el grafit, per exemple, no? Però llavors, si aquest carboni està sotmès a altes temperatures i a pressió molt gran, unes 30 atmosferes de pressió i unes temperatures de milers de graus, un miler de graus...
Llavors esdevé en diamant.
Llavors esdevé diamant.
Per això és cosa de molt de temps.
Clar, i això on passa? Doncs passa a la Terra, però molt fons de la Terra, no? Teníem 150 quilòmetres i tot això, que tampoc és tant, ens ho sembla molt a nosaltres, però si es mira la Terra, que té un radi de 6.000 quilòmetres, doncs tampoc és gaire, no?
Algun dia parlarem, d'això, de les profunditats de Terra, fins on s'ha arribat i tot això.
És veritat,
això també és fascinant, eh?
També és un tema interessant.
Farem un viatge gairebé al centre de la Terra, no arribarem, però gairebé.
Molt divertit, això,
Sí, vinga, doncs ho ponem aquí, ho apuntem per deures.
I aprenem notes. I llavors hi ha hagut gent, o hi ha hagut, gent, no, indústries, o inversors, potser millor dit, que han pensat, i si fóssim capaços tecnològicament de reproduir aquestes condicions? En principi no sembla gaire difícil, perquè, es poden construir uns entorns on posar pressions grans i temperatures grans, i llavors es tracta de que...
Això, com es podria fer, amb aquests generadors de partícules?
No.
Com es podria crear
diamants? Amb uns generadors de partícules, podrien, en segons quines condicions, produir això, però després, a la pràctica, es veu que per fer una producció, els acceleradors de partícules són instruments molt cars i que tenen unes finalitats essencialment científiques o de transferència de tecnologia, és a dir, si comptessin quant costa l'ús de cada minut d'un accelerador d'aquests, seria una passada, no? Llavors, les empreses aquestes, si el volguessin utilitzar, haurien de pagar aquestes factures, no, en el sentit que fossin unes empreses privades, i aleshores han pensat que és millor reproduir aquestes condicions de la natura doncs amb un entorn de laboratori més o menys sofisticat. I això hi ha dues empreses americanes que sembla que ja ho han aconseguit. Una es diu Apollo Diamond, que refereix una mica, potser el nom és molt comercial, no? En el sentit d'Apollo, en el sentit de cosa especial. Perquè d'altra banda també s'ha proposat, encara que no s'ha demostrat, que la Lluna sembla ser que les condicions de la Lluna serien perquè hi haguessin molts diamants.
Vaja, doncs això potser, mira, ara quan posin bases a la Lluna i tot això, veure, ja serà allò un fet consumat gairebé, no?
I potser d'aquí ve el nom.
Bufai fer ampolles o bufai fer diamants.
Potser d'aquí ve el nom d'aquesta empresa i una altra que es diu Gèmesis.
Gèmesis, ha jugat també amb aquest doble joc de paraules de les gemmes, no?
Sí, sí, probablement.
Una gemma molt preuada i preciosa en aquest cas.
I aleshores ja comercialitzen, de fet han fet proves amb joiers, de, em sembla que era de botigues de París i de Nova York.
O sigui, ja estan venent aquests productes o no?
Encara no estan, diríem, del tot comercialitzats, però han fet proves per veure si aquests joiers, diríem en bon plan, eren capaços de distingir allò que era un diamant fabricat d'un diamant natural, no? I sembla ser que no han estat capaços, perquè naturalment els joiers el que fan no fan proves físiques, sinó fan proves lligades doncs, a la transparència, a com reflecteixen la llum, a la forma de la talla, eh? I sembla ser que no ho han aconseguit de trobar. No?
Doncs això és tot un repte, perquè, esclar, durant els últims anys sí que s'ha aconseguit. S'havien fabricat ja diamants artificials, però potser no tenien aquestes qualitats tan exactes o tan idèntiques pràcticament com els diamants autèntics,
clar,
no?
Sí, sí, justament
que això no s'havia aconseguit. Vull dir que ara, en tot cas, això sí que és tot un fenomen que m'imagino que revolucionarà aquí.
Sí, i sembla que hi ha gent que està patint, no? Perquè pensen que podrien produir diamants, o que podrien vendre, comercialitzar diamants amb un preu que estaria al 75% per sota del preu que hi ha els diamants actuals.
Sí, el que passa és això un cop ja es fes la producció en cadena, perquè abans no vegis, no? Abans de tot això hi haurà un procés que no serà tampoc tan fàcil d'aconseguir, no?
Sí, sí.
Fins que es pugui arribar a comercialitzar això i fer-se produccions en grans quantitats, perquè surtin aquests preus.
Sí, després, i després hi ha una cosa molt curiosa amb els diamants, perquè els diamants són un producte de la Terra, però tampoc són tan escassos com el que sembla que són.
Clar, perquè, aviam, una es pregunta, per què és tan car un diamant?
Jo hauria dit, així, perquè n'hi ha molt pocs, i clar, les coses que són molt preuades, i d'altra banda n'hi ha
pocs. És perquè n'hi ha poques, i quan hi ha molta demanda i hi ha poca oferta, doncs aquí està la cosa, va per aquí, no?
I llavors, és veritat que són molt preuats, és a dir, que hi ha demanda, però l'oferta podria ser més alta, el que passa que hi ha unes poques companyies, em sembla que són grans, 5 grans distribuïdores, que són les que fan que el mercat, el preu del diamant no baixi perquè hi hagi molta més oferta.
Llavors, clar, aquí també entra la puresa, la talla, el color, també està vinculat amb la
pes,
puresa.
Els quirats.
Sí, perquè el que fa més valuós un diamant també són els quirats.
Sí, els quirats és el pes, és la massa, diríem, no? I després el tall, però el tall és el tall de diamants, sinó també tindrien altre tipus de talls. La claredat vol dir la presència o no presència d'impureses, i que això també és el que veuen els, o que miren els joiers per veure la qualitat, el preu i el valor d'un diamant, no? I finalment el color, els més apreciats són els de transparents o de color blanc, no? I després n'hi ha fins i tot de color groc. També pensen aquestes empreses afegir color, però no sé ben bé com ho poden fer això.
Bé, això ja seria en tot cas una altra fase d'aquest complex procés que, com dèiem, només ha fet que començar. No sabem si canviaran també les nostres apreciacions sobre aquestes pedres, però és possible que sí, no?
És possible que sí, sí, però vaja, sempre quedarà una mica el romanticisme, el que ve de gust que et regalin un diamant, més pel que significa que no pas pel que és, no?
Més que perquè sigui una cosa molt preuada, molt valuosa, és per tot això que hi ha al darrere,
clar,
no?
La història també val per alguna cosa.
Que no es perdi, no? Això que és de tants anys i amb aquestes condicions tan dures amb què s'ha creat i s'ha transformat el carboni, perquè al cap i a la fi, doncs, quan ens ho mirem...
Perquè jo crec que quedaria molt lleig que diríem...
És que aquest
és un significat
és artificial.
Que no m'agradaria a mi, això mateix, no? Que dir, és que la civilització, la tecnologia és tan important que fins i tot les coses més simbòliques és capaç de fer-les en sèrie. No?
És que aquí es capgira tot, ho estem ja canviant tot. Josep Enric Llebot, bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies.